Són dos els minuts que passen del punt d'un quart d'onze, moment dels apunts de ciència, tal com hem anunciat per activa i per passiva. Avui, coets anticalemar-se, avionetes antitempesta i sembra de núvols. Lluís Miquel, bon dia de nou.
Bon dia, Xavi.
A veure, va, explica'ns tot això i no sé si et servirà d'alguna cosa l'anècdota que t'explicava a dos quarts de nou.
Sí, i tant que serveix. I després te'n dono algunes que són molt semblants.
Val.
Bàsicament, avui parlem del que es diu la manipulació del clima, Xavi.
Directament.
Sí, sí, es diu així. De fet, és manipulació del clima o la meteorologia artificial. Mira, no entrarem en explicar, doncs, sobretot les mogudes ideològiques, socials, les creences que hi poden haver al voltant d'aquests temes,
sí.
Cadascú, doncs, que agafi com a referència la dada que li interessi, i sobretot, doncs, pels seus mai millor dit interessos, doncs, que se'n faci o no cas d'aquests fenòmens que us explicaré ara, però sí que és veritat que des del punt de vista, doncs, ja diem, social, doncs, creen fins i tot en algun cas alarmes. Jo us explicaré el que són els fenòmens meteorològics en si, els processos que es fan servir, i ja us dic, les conclusions són de cadascun de vosaltres.
Val.
I a més, Xavi, tot això ho dic perquè no vull entrar en polèmiques, perquè hi haurà gent que de ben segur que veurà en aquests sistemes, d'altres doncs, que fins i tot els prohibirien, sí. I d'altres que potser doncs, simplement ni els coneixen. I per això us els porto. També hi ha, en un esglaó una mica més enllà, dins d'aquesta manipulació del clima, el que es diria el HARP. Això del HARP, no sé si l'has sentit a parlar mai.
No.
Doncs mira, el HARP és la H-A-A-R-P.
Sí.
És una... Se suposa que és una organització americano-canadenca,
sí.
Que provoca... O sigui, que està movent el clima i el temps al seu entull.
Carai.
Així de senzill. I que, per exemple, si hi ha grans huracans en algunes zones del món, és perquè ells els volen provocar, o si, per exemple, en una àrea terrestre tu vols provocar grans sequeres, doncs aquesta màquina, podríem dir, aquest mecanisme també l'acaba activant. Diuen que és una arma de guerra i en lloc de bombardejar, doncs mira, fas que països sencers tinguin moltes inundacions i d'aquesta manera també mori molta gent i es destrossi les infraestructures.
Sí.
Això, sincerament, ja no és un tema de manipulació del clima. Això és un tema de parlar de Matrix.
Sí,
de Clàtic,
sí, vale? Sí, sí, sí.
Per tant, també us ho avanço abans de tot, us ho explico abans de tot, perquè de ben segur que en el moment que vagi explicant tot això del coet i de les avionetes anticalamar-se o antitempesta, doncs molta gent es pot recordar del HARP. No. També hi ha d'altres coses, com allò dels chemtrails, també de ben segur que l'haurà sentit a parlar alguna vegada. Chemtrail, que hi ha com una corrent, de fet, no hi ha com una corrent, sinó hi ha gairebé una religió que diu ara que els avions ens estan fumigant. I que bona mostra d'aquesta fumigació són aquestes esteles que deixen els avions al passar.
Sí.
Hi ha gent, molta gent, de fet, creu que això són esteles de productes químics que ens volen matar a tots. I ja us dic que el fet que passi un avió i deixi una marca, doncs és un núvol completament natural que es diu contrail, que es diu estela de condensació. Bé, tot això ho deixem una mica més de marge, deixem totes les polèmiques i tot el que pugui pensar cadascú.
Vinga.
Comencem per això dels coets anticalamar-se. Mira, hi ha una substància, Xavi,
sí.
Que es coneix com a iodur de plata. El iodur de plata és un... Primer, que és un material que és francament costós, però està demostrat que és molt efectiu perquè les tempestes que portin calamar-se o en els llocs on hi pugui haver calamar-se o pedra, aquesta pedra acabi sent una mica més petita i, per tant, no faci tant de mal. I ja us dic, està demostrat que això funciona. Això es fa servir bastant. Aquests coets anticalamar-se es fan servir en zones agrícoles com podria ser la zona del Cinca, la zona del Segre, això entre les províncies d'Osca i de Lleida.
Sí.
I això és una tàctica o un mecanisme, un procés, Xavi, que s'està fent servir molt des de fa ja més de 30 anys en el cas d'Israel. Per exemple, en zones com Israel, doncs, això està bastant estudiat. I a veure, què és això del coet anticalamar-se en si? Doncs mira, des del terra es llencen uns coets que no arriben com un coet normal, que pot arribar un coet de pirotècnia, em refereixo,
sí.
Que pot arribar com a molt a 300 o 400 metres d'altura.
Sí.
En aquest cas, aquests coets poden punxar dins de la nuvolada, dins de la tempesta, i rebentar dins de la tempesta. Bé, les tempestes, al igual que els núvols, o com qualsevol núvol, es forma per una cosa que es diu un nucli higroscòpic. Això sona a xinès, però jo et dic i us explico què és. No deixa de ser una petitíssima partícula sòlida que pot ser de cendra volcànica, pot ser de pols, pot ser de sal, pot ser de pol·len, qualsevol partícula, per petita que sigui, que de vegades no les podem veure ni a simple vista, però que estan pululant per l'aire. Ara mateix, dins del nostre estudi, per molt net que sembli l'aire, sí, hi ha partícules, sí, hi ha tot tipus de substàncies que s'estan movent. Uh-huh. Doncs bé, aquestes coses tan, tan petites van absorbint aigua, van absorbint de mica en mica, fins al punt en què formen una gota d'aigua una mica més gran. I a base de formar milions de partícules juntes, gotes molt petites d'aigua, s'acaben formant aquests núvols. Aquest seria el procés de formació dels núvols típic. Un nucli higroscòpic que està pol·lulant per l'atmosfera, absorbeix l'aigua i es fan gotes. Bé, què és el que provoca aquest, aquest coet, Xavi? Doncs si tu tens a les tempestes grans de calamarsa, sí, o fins i tot boles de pedra, que poden ser de vegades doncs, d'ous de gallina o pilotes de tenis, en quant a la seva mida.
Recordem...
Mira, no fa gaire, dues setmanes hi va haver una pedregada de gairebé mida de pilotes de tenis, sí, en algunes zones de Terol, a la zona de Rubielos de Mora, Mora de Rubielos, tota aquella zona de Javalambre, uh-huh, doncs allà van tenir una pedregada impressionant. Bé, què és el que fan els, poden fer els pagesos? Sobretot no, no directament un pagès, sinó per parlar d'empreses que ja estan especialitzades. Doncs s'havien aquests coets a l'atmosfera i com tu tens una tempesta que s'està formant, a l'hora d'enviar molts nuclis d'aquests que et dic, perquè són molt petits, que van dins d'aquest coet, aquest producte que et dic que és iodur de plata, que té unes partícules molt, molt petites, el que tu provoques és, en lloc de formar moltes boles de calamarsa, el que provoques és la formació de moltes gotes d'aigua. Per tant, provoques molta precipitació, però que és líquida. No la provoques en forma de tempesta.
O sigui, trenques,
tant,
trenques la...
En forma de calamarsa o de pedra, vaja.
Trenques la calamarsa, eh? Trenques el gel.
Així és. Més que, com molt bé dius ara, més que com si fos una relació de dir, mira, avui em toca en aquestes cites cegues, em toca trencar el gel. Uh-huh. Més que trencar el gel, el que fa és que no se'n formi.
Val.
El gel que ja està format és molt difícil de fer més petit. Bàsicament, més petit no, fins i tot dins del que seria una tempesta, un gra de gel tendeix a fer-se gran, a fer-se molt gran. I si aquesta tempesta té molta potència, el gra de gel es va donant voltes al voltant del núvol fins que acaba tenint un embolcall d'una mida impressionant. I clar, quan la gravetat doncs, atmosfèrica o terrestre no suporta aquestes boles de gel, cauen, al igual que la pluja. Mm. La pluja està en suspensió, però quan té molt de pes, pum, cau. Doncs això ens passaria igual. Per tant, coet anticalamarsa ens servirà si la tempesta s'està formant i la tempesta no porta ja calamarsa. Però com a mínim la que s'hagi de formar es formaran gotes d'aigua o grans de calamarsa molt petits, que en aquest cas no faran mal als conreus, per exemple, als fruiters, que n'hi ha tants en aquesta zona que us deia, del Cinca i del Segre.
Sí, 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 tant. I que cada any els hi toca el rebre, d'una manera o altra.
Sí, a veure, estem parlant que les calamarsades importants, les pedregades, també, mira, m'agrada posar una miqueta els punts sobre les is, no és el mateix una calamarsada que una pedregada. I ara que ningú em vingui amb la historieta que la calamarsada és una pluja de calamars. La calamarsada, també es pot dir en català, és una granissada.
Sí.
O el hail, que seria en anglès. Doncs aquesta calamarsa, i la pedra, sobretot, estem parlant que la pedra és quan passa de 3 centímetres de diàmetre. Mm-hmm. Si tu tens una bola de gel de 2 centímetres de diàmetre o menys, això és un gra de calamarsa, que es diu. Clar, no és el mateix un gra de calamarsa de la mida d'un pèsol que de la mida d'un cigró.
Clar.
O la mida d'una fava, perquè ens entenguem.
Sí, sí, sí,
però
sí,
quan passa de 2 centímetres i mig, 3 centímetres, ja són boles molt grans i això es diu pedra.
Val.
Doncs bé, les pedregades es formen sobretot en aquesta època més càlida de l'any. Necessites molta calor perquè se'n donin. I sobretot, a les zones que siguin englotades, entre grans serralades, és on es formen aquestes tempestes de pedra. I si t'hi fixes, tota la Vall de l'Ebre, la zona de los Monegros, per exemple, la zona del Pla de Lleida, està enmig dels Pirineus, que ens queden per dalt, i del sistema ibèric, que ens queda per baix.
Sí.
Per tant, són zones que s'escalfen moltíssim i que es formen tot sovint tempestes, sobretot ara, des de Sant Joan fins a setembre, més o menys. I clar, coincideix amb el moment que s'ha de que madura la fruita i que la fruita es recull.
Clar.
Per tant, conflicte d'interessos, els humans i els naturals.
Clar. Lluís Miquel, avionetes antitempesta, que és el que dèiem, els de Salou estan, escolta'm.
Mira, t'he de dir que els de Salou poden tenir raó o no, però no s'ha demostrat que els... Primer, que hi hagi aquestes avionetes com a tal, i segon, que les avionetes siguin efectives. Mira, t'he de dir que si tu tens una... Tu, poso un exemple, a tu i a tots els nostres oients.
Uh-huh.
Si tu vas en avió,
sí,
En un avió, imagina un Boeing 747 o un 787. Un avió de 300 places.
Sí.
O un d'anar més per casa. Vinga, un de 200, de 200, d'aquells típics de fer un viatge des de Barcelona fins a París. Barcelona-Madrid. 200 places.
Sí.
Què passa quan tu travesses una tempesta? Què li passa a l'avió?
Home... en principi, és que clar, no sé com ho vol relacionar amb el temps, però en principi imagino que si és una tempesta l'avió es mourà.
Així és. Qui no ha agafat turbulències dins d'un avió?
Exacte, clar, sí.
Doncs aquestes turbulències de vegades es donen en aire sec, vol dir que no hi ha tempesta, i de vegades és perquè estàs travessant una tempesta o bé estàs passant al voltant d'una tempesta.
Sí.
I aquell avió trontolla, vaja, que en alguns casos la gent queda blanca.
Sí, sí.
Doncs imagina què no fa una tempesta amb una avioneta. Vol dir que en el seu moment els japonesos ja van fer Pearl Harbor.
Sí.
Jo no seria un kamikaze de ficar-me amb una avioneta que és una ploma comparada amb un Boeing dins d'una tempesta. Dins d'una tempesta les corrents d'aire són brutals i deixa fet miques una avioneta.
Clar, per però tant, la teoria dels salouencs és que, sí? És que fan alguna cosa abans de que arribi la tempesta, perquè diu que, bueno, que abans plovia molt més i des de que està a PortAventura que no plou tant. I tenen la mania aquesta.
Les avionetes no està demostrat per... Ja us dic, torno a anar al principi. No vull entrar en cap mena de discussió o polèmica.
Sí,
però
sí
que és veritat que no està demostrat que aquestes avionetes, primer, surtin a passejar quan hi ha tempestes per desfer núvols, ni tampoc està demostrat que si n'hi ha alguna que s'hagi ficat en una tempesta hagi aconseguit el seu comès. Més aviat, l'explicació de Salou és perquè està en un cap. Totes les zones del món que estiguin en un cap tenen molta menys precipitació que al seu voltant. Per exemple, Salou té molta menys pluja que Reus.
Sí.
I Reus està molt a prop.
Molt, molt, a 10 quilòmetres.
Així és. Mira, entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils, no hi ha res. Doncs l'Hospitalet de l'Infant, quan cauen tempestes, cau molta més aigua que Cambrils. I bàsicament perquè Cambrils està més a prop del cap de Salou.
Clar.
Però és que si segueixes pujant cap a Salou, la disminució de la pluja en determinades tempestes, de vegades la tempesta s'ha format a Salou i allà no hi ha avionetes que valgui.
Sí.
Però normalment el fet d'estar a Salou, Vilaseca, és tenir menys precipitació que tot el voltant on no hi ha el cap de Salou. Això també passa, i això és el que deia els exemples. Els exemples, jo recordo unes imatges d'una vegada d'un senyor de Bujar Aloz que deia, és que ara vinen avionetes i deshacen les tormentes.
Sí.
Llavors jo vaig pensar quan vaig veure aquella imatge. I quan, carai, ha plogut a Bujar Aloz? Però és que encara més enllà, senyors, que eren pagesos, del Cabo de Gata, Cabo de Gata, que és el lloc més sec d'Europa,
sí.
que deien, clar, és que antes llovia massa aquí en Almeria. Almeria, des que tu i jo hem nascut, i els nostres pares i avis i rebesavis, no ha plogut mai. Mai. Bàsicament perquè Almeria està en un punt geogràfic que impedeix que arribi qualsevol esponja d'aigua. O sigui, totes les muntanyes queden de filtre. Fan com de sedàs aquestes pluges.
No.
I el vent a Almeria, com no vingui de llevant, no portarà pluja. És així de radical i de senzill. En canvi, un vent a Omorrazo, que està a la zona de Galícia, vol dir que vingui d'on vingui el vent, rebran aigua.
Va.
Perquè estan posats d'una manera que geogràficament els és molt factible el fet que plogui amb qualsevol règim de vents, menys al nord-est. Allà a Galícia, quan ve del nord-est, sí que ve sec. Per tant, hem d'anar molt en compte de fer-nos cas del que puguin dir les persones que s'hi dediquen al camp. Lògicament, saben molt del camp, però a nivell de la meteorologia, dir que abans plovia més a Almeria és que la nostra memòria meteorològica és francament curta.
I que de generació en generació...
Hi ha episodis de molta pluja a Almeria. A Almeria hi ha hagut inundacions, i moltes. Però, clar, la gent se'n recorda només d'allò. És com... Imagina't, Xavi, és com si ara mateix la gent digués a Andorra és que ara no neva mai com nevava abans.
Ah, exacte, sí. Sí,
i
sí,
potser
sí, sí.
Perquè se'n recorden que l'any... No sé, m'ho invento. Que l'any 60 van caure 5 metres de neu a Andorra la Vella.
Exacte, sí.
No vol dir que cada any hagi de ser l'any 60. No vol dir que cada any, per exemple, hagi de ser l'any 90, que van fotre els 60 centímetres a Andorra la Vella en el pont de la Puríssima.
Sí.
Ara la gent creu que el pont de la Puríssima ha de nevar molt. Per què? Perquè aquell any va nevar molt.
I no.
L'any 90 va crear un precedent molt, molt clar. Tenim sort que van abans de la Puríssima i es poden obrir pistes. Però si arriba l'any en el que per la Puríssima no ha nevat, és un fenomen completament normal.
Sí, senyor.
Però és que, vaja, normalíssim.
Sí, senyor.
Per tant,
sí, senyor.
Avionetes no s'ha demostrat que serveixin per res, i de fet no s'ha ni demostrat que surtin a passejar per desfer núvols. Una altra cosa és que surtin a passejar, doncs, per posar un cartell publicitari a la platja.
Val, val. Veus, està bé, perquè hem descobert l'inici de les llegendes urbanes, o llegendes urbanes directament, eh? Que és això de fer anar a córrer... Ui, no, ara ja no, ui, ara no, ui, ara no sé què, saps?
Sí, 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 en de fi. Fet, mira, tu has dit, això no deixen de ser llegendes urbanes, però torno a remarcar, són les dades amb les quals disposem i treballem, que són les dades que suposa més objectives, perquè són del mateix ram, de les mateixes persones que s'hi dediquen a la meteo. Però si hi ha gent que creu en aquests fenòmens, no serem qui per dir que estan equivocats, eh?
Val, val. Lluís Miquel, ens hem quedat sense temps. Dilluns tornem a parlar, d'acord?
Perfecte.
Vinga, va, una abraçada, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.